Catalunya al dia. Amb Estel Batet. Som a la quarta jornada de vagues territorialitzades aquesta setmana de mestres i professors. Avui toca el Vallès, Oriental i Occidental, el Maresme i comarques de Girona. I avui, com la resta de dies d'aquesta setmana, hi ha molts pares despistats, en part pels missatges més o menys subliminals, més discrets o més descarats, que han anat arribant per part de mestres i professors. Si dono suport a la protesta, he de deixar de portar els nens a escola? Moltes famílies s'ho han preguntat i moltes han arribat a la conclusió que sí, que hi havia aquesta correlació. I s'han demanat festa a la feina i han buscat l'ajuda dels sempre disposats avis al rescat. S'han organitzat amb la tribu o directament han pagat cangur per cobrir aquests dos dies. El de vaga comarcal, que toqui, més demà divendres, que és el dia gros. Respecte a això, dues preguntes. Quin sentit té una vaga si les aules estan buides? I avui que també torna a haver-hi vaga de metges per la mateixa regla de 3, també els pacients han de deixar d'anar als CAPs i als hospitals per solidaritat?
Catalunya al dia.
Estarem als punts calents a aquesta hora pel que fa a les manifestacions dels docents. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
A Sabadell, per exemple.
Ara mateix hi ha una manifestació a la Rambla després que han protestat davant la seu territorial del Departament d'Educació amb llançaments d'ous i petards.
A Mataró, els docents s'han concentrat a una de les entrades de la ciutat i ara són els serveis territorials d'educació d'on la policia els intenta desallotjar.
I a Granollers també hi ha protesta davant d'aquestes oficines.
Avui també s'han mobilitzat els docents de les comarques de Girona. Amb diverses marxes, també de tractors de revolta pagesa, que han confluït en dues columnes fins a la manifestació que es fa a aquesta hora a la seu de la Generalitat. Aquest matí, per aquestes protestes dels docents, hi ha hagut talls a l'autopista del Vallès, també la del Maresme. Comprovem si hi ha a aquesta hora alguna incidència per circular. Equip Biarritzell Garriga, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs sí, sobretot al voltant de Girona. Estava tallada en els dos sentits de la marxa l'AP7 fins fa tot just uns minuts en diferents punts, a Sant Julià de Ramis i també a Vilablareig. A Sant Julià de Ramis, segons trànsit, s'hauria aixecat ara mateix el tall. De fet, a Sant Gregori, però, estan tallades també les sortides i entrades a Girona. Veiem que, tot i que s'ha aixecat el tall, uns 6 quilòmetres de cua encara hi queden a banda i banda fins al punt on es fan els desviaments cap a la Nacional 2, i això està provocant també retenció molt intensa a la resta de vies alternatives en aquesta zona, la 2, la Nacional 2, la Nacional 2A i també la C65. I avui també tenim una incidència de rodalies per un problema de senyalització a Sant Vicenç de Calders que interromp la circulació de diverses línies que circulen per aquesta estació: l'R2 Sud, l'R4, l'R13, també l'R14, 15, 16 i 17. Hi hauria servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies i també directe entre Torredembarra i el Prat.
Avui també serem a Mollerussa, capital del Pla d'Urgell, i acaba d'obrir portes la Fira de Sant Josep, que és la de referència pel sector agrari.
En Pere Joan Álvarez s'hi ha passejat per saber com respiren pagesos i ramaders respecte a la situació de guerra a l'Orient Mitjà.
El sector molt malament, perquè tot això està perjudicant moltíssim.
No estan gaire contents, perquè tot és molt car i el gasol s'ha pujat molt i estan molt nerviosos tots.
Anàlisi geopolítica al marge, a la Fira de Sant Josep també s'hi ha parlat de com adaptar els conreus al canvi climàtic. Us ho explicarem. Des de Girona sentirem la denúncia dels veïns del barri de Vista Alegre. En aquesta zona han enverinat presumptament 4 gossos.
I un d'ells ha mort i un altre està greu. Se'ls han fet analítiques i s'ha descobert que havien ingerit mata-rates. Els veïns es queixen que no és la primera vegada que passa.
Portem almenys, que jo sàpiga, 3 anys amb aquesta problemàtica i sempre ha acabat en el silenci administratiu de l'Ajuntament.
L'Ajuntament, que assegura que no han aplicat cap tipus de reticida en aquesta àrea, situada entre el Parc de Vista Alegre i la llera del riu Unyà.
I des de la Vall d'Aran ens arriben els resultats molt positius de la prova que s'ha fet amb el ramat públic d'ovelles i cabres a Vilamòs.
Aquesta vinculació entre els ramats, el territori, el manteniment en contra dels riscs incendis, tenim una oportunitat.
I a banda de constatar que aquests ramats són útils per lluitar contra el foc, també s'han fet una 80ena d'estudis sobre l'adaptació de l'ovella aranesa o l'ús de noves tecnologies en el control dels ramats.
Pel que fa al temps, Dani Ramírez, avui cel més enteranyinat.
Sí, bon dia. Bé, segurament demà tindrem aquests núvols prims que anirem taranyines. Avui, déu-n'hi-do, els núvols són amenaçadors. De fet, ha plovisquejat, ha plogut des d'ahir la tarda al Pirineu Oriental. 13 litres ahir a Sant Pau de Segúries, avui n'hi han caigut 4. I alguns plogims més que han deixat de matinada 6 litres als ports, al Baix Ebre, 6 litres a Pontós, a la zona de l'Alt Empordà, o 1 litre a l'Aleixar, 2 a la Ràpita, 4 a Gisclareny, 4 a la Bisbal d'Empordà. Ha nevat poquet, una enfarinada, per exemple, rasos de Peguera i algun sector del Ripollès i la Cerdanya ho ha fet de forma feble, fins i tot cap al Pallars i l'Alta Ribagorça. Tarda ennuvolada, estones de cel gris, però obrint-se ja clarianes per la Costa Brava, per l'Empordà. La temperatura una mica més baixa, si neva poquet a 1.800 metres. Demà, un dia de sol, comença la primavera a la tarda, cap a 3:15, i preveiem sol, al matí algun banc de boira, i de dia notarem que puja una miqueta la temperatura.
I els esports també, quan faltin 6 minuts per les dues. I Eudald del Serra, bon dia, què explicarem avui?
Doncs el Barça, que jugarà els quarts de final de la Lliga de Campions davant l'Atlètic de Madrid després d'eliminar ahir de forma brillant el Newcastle per 7-2. L'anada el 8 d'abril al Camp Nou, la tornada el dia 14 al Metropolitano. Mentrestant, el club blaugrana ha descartat que el porter Joan Garcia, que ahir va haver de ser substituït, tingui cap lesió. En hoquei patins, avui comença Sant Sadurní d'Anoia la Copa masculina amb el duel de la demarcació de Tarragona entre el Reus Deportiu, l'actual campió, i el Calafell. Després jugaran el Barça i el Noia. Les jugadores de l'AM Lleida surten del descens a la classificació de Primera Federació Femenina quan falten només 5 jornades per acabar la temporada, després d'empatar a 2 ahir al camp del Betis en un partit pendent. I el podcast d'esports de Catalunya Ràdio Girona reservat d'aquesta setmana repassa el futur dels jugadors veterans que acaben contracte a final de temporada. Són Juan Carlos, David López, Blin i Estuani.
Doncs vinga, tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio. Amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1 i pràcticament 7 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs nova jornada de mobilitzacions i és la quarta ja d'aquesta setmana de la comunitat educativa. Avui toca comarques de Girona, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Segons dades provisionals del Departament d'Educació, el seguiment de la vaga volta al 8%. USTEC, però, que és el sindicat majoritari a l'ensenyament, diu que el seguiment és del 70%. Per tant, novament, un dia més, ball de xifres sobre la convocatòria, quin seguiment està tenint. Des de primera hora, el sector de l'educació s'ha tornat a mobilitzar amb talls a les principals vies del país. Ara hi ha en marxa diverses manifestacions i accions de protestes a Mataró, a Granollers o a Sabadell, en aquesta última ciutat. A Sabadell hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí a Sabadell els convocants calculen que han sortit al carrer unes 5.000 persones per demanar una escola pública de qualitat. A 11:45 s'han trobat les dues columnes que des del sud i des del nord havien de confluir davant els serveis territorials d'educació que hi ha aquí a la ciutat. D'una banda, la comunitat educativa de Barberà, Ripollet, Montcada, Cerdanyola i Badia, que han sortit a primera hora del matí, i també ha arribat una altra columna des del nord. A les portes dels serveis territorials d'educació, pancartes demanant menys ràtios i més mitjans, embolat ous, i els vidres de les oficines han quedat tapats completament per les enganxines dels sindicats convocants. També traques de petards i pots de fum. La Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, expressa el rebuig per un acord que diu no ha comptat amb ells, el sindicat majoritari del sector.
Ara ser capaç d'aturar aquest pacte indignant i seure's a negociar amb les majories representatives que ens retorni el poder adquisitiu perdut, que posi més recursos en els centres educatius per poder atendre tot l'alumnat en igualtat de condicions i que es redueixi les ràtios que no permeten una atenció individualitzada com cal.
Entre els professors que avui s'han manifestat i han sortit al carrer, un prec, que necessiten més mitjans per poder treballar i atendre a tots els alumnes que tenen a classe.
Necessitem les respostes ja i necessitem inversions reals, que ara mateix la gent està patint. Tant docents com menjadors, com tot el suport educatiu, el PAS, el PAE, estem desbordades i necessitem ajuda.
Ara els manifestants fa una estona que han marxat dels serveis territorials d'educació i pugen també en manifestació, segueixen el recorregut per la Rambla de Sabadell.
Entesos, gràcies, Marta Vallès, des de Sabadell. Bon dia.
Bon dia.
I a la ciutat de Girona, mestres i professors s'han repartit en diverses columnes per confluir al centre davant de la seu territorial de la Generalitat, on són a aquesta hora. En un dels punts de trobada, aquest matí, al pavelló de Fontejau, han rebut el suport d'un grup de pagesos amb tractors i tots plegats han anat fins a l'accés de Girona Oest de l'autopista. Han entrat a l'AP7 i han tallat el trànsit durant poc més d'una hora. Ara ja s'ha aixecat aquest tall. La mobilització, per tant, es concentra al centre de la ciutat de Girona. Des d'allà, Núria Peraire, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, ara mateix us parlo des de dins de l'edifici de la Generalitat aquí a Girona. Els docents i els manifestants han ocupat l'entrada d'aquest edifici. Podeu sentir els ànims ara mateix? Hi ha persones a sobre les taules, no hi cap ni una agulla. Veiem també alguns nens que acompanyen els seus professors. A fora l'edifici també es manté la manifestació. L'ambient és festiu, però també molt reivindicatiu i també molt malestar entre els professors per aquest acord al qual van arribar el govern i els sindicats Comissions Obreres i UGT. Perquè us en feu una idea, la pancarta principal té els logotips de tots els sindicats i els de Comissions Obreres i UGT estan ratllats. Aquí dins, doncs, els ànims molt, molt, molt festius, però també molt, es nota molt aquest malestar. De moment no hi ha intenció de que sortim d'aquest vestíbul de l'edifici de la Generalitat. Portem tot el dia de manifestació des de les 10 del matí, quan les diferents columnes han ocupat les principals vies d'accés a Girona per venir fins aquí. I durant tot el matí hem pogut parlar amb els professors que ens expliquen el perquè del seu malestar.
Venim aquí per esgotament, perquè no podem sostenir més el que passa a les aules.
Moltes vegades som un mestre només sol, sí que tenim algunes hores de suport, però al final hem d'acabar triant de atenem a uns o atenem als altres, i el que volem és poder atendre'ls a tots i atendre'ls bé.
Per dignificar la nostra feina, perquè ja portem uns anys que no hi ha un respecte i, a més, tampoc les famílies són conscients de tot el que suposa el dia a dia.
Sentiu, suposo, encara de fons tot el soroll que s'està fent aquí dins la seu de la Generalitat.
Perfectament. No el que ens costa és sentir-te tu, pràcticament, sí, d'aquest rebombori.
Em costa sentir-vos a vosaltres. Si voleu, només acabar d'explicar-vos que USTEC aquí a Girona evidentment critica l'acord al que s'havia arribat també com la resta d'USTEC a Catalunya. En concret, diuen que ells el que necessiten són solucions immediates. Ens ho ha explicat Glòria Polls, que és la portaveu de l'USTEC aquí.
Tot el que s'ha pactat aquí, que s'ha signat, ho tindrem al cap de 4 anys, l'any 2029. Les necessitats les tenim ara, en el present, a l'any 2026, i no només ara, portem arrossegant aquestes necessitats des de fa molt de temps.
Doncs aquí continuen, amb les pancartes ben amunt, per exemple, spoiler, això no funciona, o més salaris i menys ràtios. Aquest és l'ambient dins la Generalitat aquí a Girona ara mateix.
Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta crònica des de dins mateix de la manifestació. Gràcies, Núria Peraire. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I avui també hi ha vaga de metges. El sindicat Metges de Catalunya xifren un 31% el seguiment d'aquesta protesta avui d'aquests professionals. El Departament de Salut rebaixa aquest seguiment al 5%, novament també aquí molt ball de xifres, molt distants, encara, tot i això, amb dades provisionals. Els metges estan cridats a aquesta vaga avui i demà. Exigeixen millores salarials, un conveni propi i eliminar les guàrdies de 24 hores. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Muñoz i Mònica Mas. Mònica, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquesta primera jornada de vaga ha anat acompanyada aquest matí d'un acte reivindicatiu de Metges de Catalunya que ha muntat un faristol al mig de la plaça Universitat que ha servit d'altaveu per denunciar les condicions de treball de molts facultatius, però també de ciutadans i ciutadanes que passaven per aquí a la plaça Universitat i han volgut donar suport als metges i defensar la seva feina en condicions. Sentim la doctora Elena Bertolucci, que és metge de família, i la Mari Carmen, una usuària de la sanitat pública.
Guàrdies de 24 hores, una esclavitud instalada. Yo quiero que los que me han operado y me tendrán que operar sean gente que está preparada.
¿Te gusta la presión, a la impotencia, a la injustícia a la que estem sotmesos per la sobrecàrrega assistencial, patim greus problemes de salut mental.
Avui el seguiment de la vaga, com dèieu, ha estat a mig gas, però el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunar, assegura que malgrat els costos econòmics, l'acumulació de feina que suposa fer 9 dies de vaga, continuaran fins que el govern s'assegui a negociar.
És que hi ha una resiliència del col·lectiu que es manté, que segueix mantenint-se, tot i el desgast que pot tenir un cicle de mobilitzacions tan perllongat, i que, per tant, mentre nosaltres tinguem aquest suport, nosaltres continuarem, perquè és o ara o mai.
Demà una altra jornada de vaga i també manifestació pel centre de Barcelona que confluirà al Parlament amb la dels mestres.
Doncs això, que demà serà un dia complicat perquè fa la mobilitat a la ciutat de Barcelona. Gràcies, Mònica, bon dia.
Adeu.
Doncs bé, aquestes vagues al sector de l'educació venen en part motivades per aquest acord que el departament va tancar amb només 2 dels sindicats, amb Comissions Obreres i la UGT, i que preveia un increment salarial per als docents. Doncs bé, aquest matí el govern s'ha assegurat que podrà pagar aquest augment de sou que va prometre a mestres i també a Mossos d'Esquadra. Aquest matí l'executiu de Salvador Illa ha mobilitzat 6.000 milions d'euros perquè la Generalitat pugui funcionar mentre no arribi un nou pressupost. Amb aquest mecanisme encarrilat, amb aquest suplement de crèdit, el PSC i Esquerra Republicana es donen marxa per tornar a negociar uns nous comptes abans de l'estiu. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa va retirar ahir els pressupostos del Parlament per estalviar-se una derrota, però amb el vistiplau, amb l'aval d'Esquerra, s'ha cobert les espatlles perquè durant aquests mesos d'impàs les finances de la Generalitat no pateixin per pagar les nòmines dels treballadors, però no només. El govern ha aprovat un suplement de crèdit de 5.900 milions d'euros que també servirà per cobrir les pujades de sou que ha promès últimament.
Després d'una negociació que mai són fàcils, però que realment, doncs, un cop arribades, és important que també es pogués incorporar aquest suplement i donar resposta el més efectiva possible a aquests increments que entenc que esperen, doncs, tant els docents com els Mossos.
És la consellera d'Economia, Alicia Romero, que ha comparegut aquest matí després d'una reunió extraordinària del govern, d'on han sortit a banda dels sous que aquests diners, aquest suplement de crèdit, també servirà per blindar altres prioritats que el govern vol salvar, com ara una convocatòria del Pla de Barris, les bonificacions al transport públic o la compra de pisos per convertir-los en lloguer assequible. En canvi, sense pressupostos, queda penjat el desplegament que s'havia previst a l'Agència Tributària de Catalunya. Recordem, l'administració que ha d'acabar recaptant tots els impostos dels catalans.
Molt bé, gràcies, Albert. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Doncs bé, a vegades ens passa que els periodistes parlem d'algunes paraules que probablement molts no acabeu de conèixer del tot bé, i la nostra feina és també explicar-ho. Per tant, aprofundim una mica en aquest mecanisme, en aquest suplement de crèdit, que és un nom que porta una mica la confusió i ara veurem per què. Què és, com es pot utilitzar, i per això tenim aquí la Pilar García perquè ens ho expliqui. Pilar, bon dia.
Bon dia.
A veure, què és el suplement
doncs,
de crèdit?
Doncs mira, d'entrada, deixant molt clar que el suplement de crèdit no vol dir que la Generalitat demani un crèdit a un banc, tot i el nom d'aquest mecanisme que pot induir, efectivament, a confusió. Això és una eina que té el govern per ampliar les despeses dels departaments quan no té uns pressupostos nous. Com que els pressupostos del 23 estan prorrogats, la Generalitat no pot gastar més diners del que diuen aquells comptes, però si aplica aquest mecanisme, sí que pot fer-ho.
Per gastar més, la Generalitat ha de tenir més ingressos, s'entén, no? Per tant, d'on surten aquests 6.000 milions de suplement de crèdit que és el que s'ha aprovat avui?
Molt bé, ja hem dit que no surten de demanar un crèdit a un banc. Per tant, són ingressos que venen via impostos, els propis, els cedits i també pel model de finançament autonòmic i que van pujant cada any. Per tant, són diners que ja ha recaptat la Generalitat o que té previst recaptar durant aquest any. Uns diners extres que no pot tocar sense pressupostos, però com el mecanisme del suplement de crèdit, doncs sí que els pot mobilitzar.
Però aquest suplement de crèdit no té carta blanca, hi ha uns pros, no? Hi ha alguns recursos que no es poden destinar segons què.
Sí, han d'anar a partides que ja estaven pressupostades el 2023. La primera, la principal, és pagar el personal. I això, aquest suplement de crèdit, cobreix els sous, els increments corresponents que es van acordar i els que s'han pactat amb posterioritat. Però, per exemple, no es poden destinar a ampliar plantilles. També es poden fer servir per increments de despeses derivades de l'activitat pròpia de cada departament. Per exemple, els concerts sanitaris, la dependència, la despesa farmacèutica, això puja d'ofici cada any. I, per tant, es poden destinar aquests diners a cobrir això.
I aquí hi hauria l'increment salarial, per exemple, de mestres i de Mossos, eh?
L'increment salarial aquest està garantit perquè forma part del capítol 1, que és el capítol de salaris de personal, i aquí, en els acords que es van arribant, aquests acords s'han de complir. El dèiem, també s'han de fer servir per cobrir les despeses ordinàries, les despeses de funcionament dels departaments, el departament que té la despesa farmacèutica, els ajuts de lloguer. Però què no pot fer, per exemple, construir un hospital nou o construir un centre educatiu? També plans plurianuals, ho explicava una mica l'Albert, el pla de barris, que inclou el 2026, aquí s'hi pot destinar. També es pot destinar compromisos que s'han adquirit, com la bonificació del transport públic, i després a mesures urgents anticrisi. De fet, en els que es van aprovar tant el 2024 com el 2025, que també es va funcionar amb aquests suplements de crèdit, es van destinar diners en aquestes mesures, o per la sequera o per diferents crisis que hi va haver.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Pilar, per posar-nos una mica de llum a això que significa, no?, aquests suplements de crèdit que ens permetrà fer i que no, sobre les balances de la Generalitat. Gràcies, bon dia.
De res, bon dia.
Minuts, dos quarts de dues, la Sindicatura de Greuges de Barcelona insta l'Ajuntament a treure els carrils bici que queden a les voreres, a eliminar la cita prèvia obligatòria, a dotar de més recursos la comissionada per l'ús social del català i a encarar el sensellarisme d'una altra manera. Són algunes de les propostes que l'entitat, el síndic de Greuges, fa a l'informe anual del 2025. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, amb l'objectiu d'erradicar el sensellarisme, el síndic David Bondia aposta per desplegar un pla que transformi l'abordatge actual. No n'ha donat detalls, els presentaran més endavant, però sí que ha dit que no és només un problema de serveis socials, sinó també d'habitatge.
No té gaire sentit continuar convocant taules per reflexionar sobre el sensellarisme. S'ha de ser més operatiu i s'han de buscar més models innovadors. Treballar de forma paral·lela i conjunta l'àmbit municipal, el sector social i el sector privat.
Sobre el català, reclama més recursos per a la comissionada i exigeix a l'Ajuntament que treballi sempre en perspectiva lingüística. És a dir, que tothom que treballi a i per a l'Ajuntament pugui fer-ho 100% en català, encara que sigui una empresa externa.
I sobre això que dèiem de les voreres, els carrils bici, tot això, com queda?
Doncs reduir el número de motos que hi aparquen dràsticament, ha dit, i eliminar els 50 carrils bicis que encara hi passen. Sobre el funcionament de l'administració, demana no només eliminar l'obligatorietat de la cita prèvia, sinó també que es compleixi amb els tempos de les respostes administratives. És un problema amb què la mateixa sindicatura s'ha trobat.
O no contesta en terminis, o no contesta de forma satisfactòria, o igual la resposta de l'administració es perd pel circuit. Per tant, entenem que això és el dret a la bona administració.
De tot plegat, David Bondia i Jaume Collboni en parlaran aquest divendres a la reunió ordinària que tindran per presentar-li l'informe.
Catalunya al dia.
El tram sud de la C-32 podrà reduir en un 20% el temps d'arribada de vehicles d'emergència en cas d'accident o avaria. El Centre de Recerca IDOSCAT i Abertis han posat en marxa per primera vegada a l'Estat una rèplica digital de l'autopista. Amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, el sistema avisarà i indicarà canvis de carril per apartar els vehicles que hi circulen i deixar pas, per exemple, a les ambulàncies, que és un dels grans temes en què es troben quan hi ha un accident i aquests vehicles d'emergència no poden accedir-hi per atendre els ferits. Sitges, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
A veure, avui s'ha fet una prova pilot de tot això. En què ha consistit?
S'ha simulat un accident i el que és, en realitat això, Estel, és una aplicació pràctica d'això que hem anat sentint de la internet de les coses. Han creat un besó digital de l'autopista amb antenes i sensors que generen aquesta còpia digital de la via a temps real i amb la incorporació progressiva del vehicle intel·ligent, el sistema també tindrà tindrà dades dels cotxes que estan circulant a temps real. Tota aquesta informació permet enviar a una intel·ligència artificial aquestes dades, intel·ligència artificial que està en un ordinador aquí en aquestes instal·lacions de Vertis, i en qüestió de milisegons pot calcular la ruta més ràpida de l'ambulància al lloc de l'accident i indicar a cada vehicle de forma personalitzada a quin carril ha d'anar segons el carril en el que està circulant. Així ho hem vist en la prova que hem fet aquest matí als túnels del Garraf amb Adrià Pons, recercaire del centre IDOSCAT.
Darrere tenim del peatge de Vallcarca acaben de sortir dos vehicles. Nosaltres, que estem dins del bus, i un vehicle d'emergència que just quan ha sortit ha enviat una recomanació per activar aquells missatges d'alarma que s'estan sortint, que s'estan mostrant en pantalla.
Mentre no arriba la generació de la generalització del cotxe connectat, aquest missatge sense personalitzar arriba també a través de l'aplicació Mobile Away de pagament al telèfon o al CarPlay, si en tens. Ho destacava Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
Mobilitat connectada, que actualment ja és una realitat, però pensant també en aquesta contribució a la mobilitat autònoma del futur.
I això té alguna altra aplicació? Perquè, clar, penso ara, a finals d'any, recordo que va haver uns accidents a la P7 que van enganxar molts vehicles, van estar moltes hores allà atrapats, i una de les crítiques era que no se'ls havia pogut informar abans que accedissin a l'autopista, s'haguessin pogut desviar, no ho van fer i van quedar allà atrapats. No sé si això clar. També podria resoldre's.
Sí, sí, sí. Que, clar, el fenomen aquest de que ens avisen pels cartells que hi ha un accident aigües avall, per dir-ho d'alguna manera, tots ens hi hem trobat que, bueno, mica en mica et vas aturant i vas trobant una retenció. Doncs bé, amb aquesta tecnologia es podrà que aquests cotxes doncs millorin la mobilitat. Ara mateix hi ha desplegades 18 antenes que donen informació a temps real, amb 5G i 12 càmeres intel·ligents. Tot això ho envien a aquesta intel·ligència artificial que després envia els avisos, i amb aquest circuit ens han parlat de dues aplicacions. Una, per millorar precisament la seguretat vial de la que parlàvem ara, i també per intervenir en episodis de contaminació o fum als túnels.
Molt bé, doncs gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
I ara que parlàvem de trànsit, justament, abans la Txell Garriga des de l'equip viari ens deia que la P7 estava tallada per aquestes protestes de professors i mestres. Com ho tenim a aquesta hora, Txell?
Bon dia de nou. Doncs s'acaba d'aixecar el tall en els dos sentits ja de la marxa a la P7, a Sant Julià de Ramis en sentit sud i a Vilablareix en sentit nord. De moment, però, la fotografia continua sent pràcticament la mateixa nivell de retenció, uns 6 quilòmetres a banda i banda dels talls i també a les vies alternatives, però el tall ja s'hauria aixecat.
Per tant, a P7 lliure també en aquest punt de les comarques de Girona. Gràcies, Txell. Bon dia.
Bon dia.
Tres minuts i dos quarts de dues. Catalunya al dia. Seguim amb altres qüestions. Sort racisme alerta que 7 de cada 10 situacions racistes no es denuncien, una tendència creixent que arriba al nivell màxim des del primer informe d'ara fa 15 anys. Segons l'entitat, s'estan normalitzant els discursos d'odi i pràcticament tots els partits en fan de discursos racistes. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. El 2025 l'entitat va identificar 251 casos de racisme, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, en part, diuen, pels problemes econòmics que travessa l'entitat, que va haver de tancar durant l'estiu. Un de cada quatre casos són agressions o discriminacions entre particulars. Després trobem els abusos de les forces policials i les discriminacions d'accés a serveis bàsics, com ara l'habitatge o la salut. La directora de Sort Racisme, Gemma Ferreón, alerta que els discursos d'odi s'estan escampant a les xarxes socials i entre els missatges de pràcticament tots els partits polítics i estan calant a la societat.
No només impliquen els partits d'extrema dreta amb un discurs explícitament racista, sinó que també les suposades forces progressistes, qui més o qui menys ha comprat aquest discurs racista per raons partidistes i electorals.
I quin és el perfil d'aquestes persones que són ateses per Sort Racisme?
Doncs mira, el 40% són persones de nacionalitat espanyola i més del 30% són migrants en situació administrativa regular. Les discriminacions dels cossos policials són els casos que menys es denuncien per por a possibles represàlies i per la desconfiança en el sistema judicial.
emprenedors busquen inversors per als seus projectes en la novena edició del Fòrum d'Inversió CatSud, que s'ha fet aquest matí a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Són propostes tecnològiques, també d'innovació en matèria de salut, que necessiten finançament privat per poder ser una realitat. Quines?
Doncs mira, van des d'eines de gestió d'hostes amb l'ajuda de la intel·ligència artificial fins a sistemes d'ajuda esportistes passant per altres de l'àmbit de la salut.
Esdeveniments com el d'avui és els que permeten doncs, que els inversors coneguin startups i, per tant, doncs, contactin i acabin invertint.
Aquest és l'Oriol Sanz, d'Acció, de l'Agència per la Competitivitat de la Generalitat. L'acte ha comptat amb 400 persones entre emprenedors i inversors que han pogut sentir propostes com la d'InRoom, de Josep Maria Marçal.
InRoom és un recepcionista virtual per tot tipus d'allotjaments que el que fa és digitalitzar la comunicació amb els hostes, principalment via WhatsApp, que és la plataforma doncs, que tots tenim a la butxaca. Has d'anar a buscar finançament privat 100% a canvi d'un doncs, percentatge de l'empresa, l'equity, o si no, doncs, un crèdit però privat en aquest aspecte.
O en l'àmbit mèdic d'Isabel Uber, d'una startup derivada de l'Institut d'Investigació Mèdica Pere Virgili, que vol treure al mercat nous fàrmacs.
Per malalties metabòliques i inflamatòries, i la primera indicació és la malaltia inflamatòria intestinal. Nosaltres actualment tenim proves ja d'eficàcia en models animals i estem buscant completar una ronda de 2 milions d'euros, i ja tenim 1,7 milions, només ens queden 300.000 euros, i la idea és poder acabar de completar tots aquests estudis, diguem, en animals, i començar a optimitzar la producció del fàrmac.
En les altres 8 edicions ja s'han impulsat 62 startups del territori.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Passa pràcticament un minut de 2:15. Fem un repàs a les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què tenim avui?
Doncs mira, anem fins a Rubí, aquesta piscina. Hi va haver una vintena de tesos en aquesta piscina de Rubí per una fuita tòxica. Hi va haver marejos i vòmits. Els bombers van haver d'intervenir. En principi, diguem que no va causar més danys que això. No va afectar l'exterior de les instal·lacions. Va ser un problema tècnic, diguem, del clor que va saltar dintre d'aquesta piscina. Va haver aquesta fuita. I bastants afectats, perquè era una hora a la tarda amb molts nens, no?, a les piscines.
També tenim una de les notícies que ahir vam explicar aquí al Catalunya al dia, que és com s'ha reinventat la ceràmica a la Bisbal d'Empordà.
Sí, aquesta informació podreu llegir això com ajuntaments i terrissaires, tots plegats, doncs estan contents, no?, perquè hi ha aquest relleu, diguem, de la tradició de la terrissa i la ceràmica a la Bisbal d'Empordà, que és aquesta informació que justament escoltàvem ahir. També la podreu llegir a la web pilot del 3Cat Info.
I fa un any de què parlàvem?
Mira, parlàvem de l'Ajuntament de Barcelona, que feia el primer pas per desallotjar les barraques de Vallcarca. Aquí es tractava de dos, diguem, assentaments, uns que estaven sobre un solar que ja els van desallotjar el maig de l'any passat, i justament aquesta setmana, vam conèixer aquest acord de l'Ajuntament i la Sindicatura de Greuges, doncs amb la resta de persones que en aquest cas vivien en uns pisos que estaven també per enderrocar, per construir una rambla verda en aquest barri de Vallcarca. Per tant, cas que també s'ha tancat un any després.
Molt bé, gràcies, Marc. Fins demà.
Adéu-siau.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, seguim i ho fem amb una notícia que hem conegut fa poca estona. Per primera vegada, la Fiscalia reconeix que l'activista independentista Blanca Serra va patir tortures per part de la policia franquista quan va ser detinguda a la comissaria de la Via Laietana, a Barcelona. Això va passar a finals dels anys 70. Malgrat això, demana que s'arxivi provisionalment el cas perquè no ha pogut identificar els agents que haurien torturat Blanca Serra. Txell Vallespí, bon dia.
Bon dia, doncs. En un comunicat, la Fiscalia reconeix que Blanca Serra va ser víctima del franquisme. Assenyala que l'any 1977, és a dir, 2 anys després de la mort del dictador Franco, agents de l'anomenada Brigada Politico-Social van detenir la Blanca i la seva germana Eva només per la seva activitat política contrària a la dictadura. I afegeix que les van maltractar físicament i també psicològicament per obtenir informació i aconseguir una confessió, cosa que els va deixar seqüeles traumàtiques. La Fiscalia hi veu per tot plegat un delicte de tortures en un context de crims contra la humanitat, marcat per la persecució i la repressió política sistemàtica instaurada pel franquisme. Aquesta és la primera investigació penal oberta a l'estat espanyol per tortures franquistes que s'empara la llei de memòria democràtica.
Doncs Blanca Serra és una de les abanderades d'aquest moviment que reclama que justament Via Laietana sigui un espai de memòria i que, per tant, no continuï havent-hi activitat policial, tot i que el govern espanyol sí que va dictar que continués així.
I sentirem aquesta tarda la Blanca que aquesta tarda reaccionarà a aquesta notícia. Veurem què diu.
Ah, perfecte, sí, ho cobreixes tu, no, justament?
Exactament.
Molt bé, Txell, gràcies. I els últims pronunciaments judicials han fet que l'Ajuntament de Tortosa demani a la Generalitat que mogui fitxa per avançar cap a la retirada del monument franquista de la capital ebrenca. L'alcaldessa i el conseller es reuniran el mes de maig amb aquest tema sobre la taula. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè exactament què demanen i en quin punt estem d'aquesta causa?
Sí, com bé dius, l'alcaldessa Margeixa s'ha adreçat al conseller Ramon Espadaler per demanar-li que la Generalitat formuli el que es coneix com una petició d'impuls processal per desbloquejar la resolució del contenciós administratiu, que és el tribunal on ara mateix s'està dirimint el futur de la causa més proper. Tots dos, a més, es reuniran durant el mes de maig per tractar aquesta qüestió. Sentim l'alcaldessa.
El jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona va acordar, mitjançant una interlocutòria del 8 de juliol del 21, la paralització cautelar de les obres per retirar el monument franquista que la Generalitat tenia previst començar el 18 de juliol d'aquell any.
Un cop aclarida que la descatalogació es va fer de forma legal, per tant que és correcte, ara el tribunal entrarà al fons de la qüestió. En el proper ple municipal, el futur del monument de Tortosa tornarà a estar sobre la taula perquè en aquest cas el grup municipal de la CUP portarà una moció reclamant que reactivi el procés per retirar-lo.
Catalunya al dia.
I ara anem fins a Mollerussa, on acaba d'obrir portes la Fira de Sant Josep. És tot un referent del sector agrari al país. Nosaltres ja ens hi hem passejat per saber com respiren pagesos i ramaders i també les empreses que hi exposen. Hi ha anat concretament amb Pere Joan Álvarez. Pere Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I pel que has pogut constatar, no tothom veu igual la situació del sector actualment, eh?
Exacte. Els pagesos, els visitants amb qui hem parlat, estan amoïnats per la incertesa dels mercats, amb la mirada posada al Pròxim Orient i a les polítiques del president Trump.
El sector molt malament, perquè tot això està perjudicant moltíssim. Tot això, lo de la guerra.
No està gaire contents, perquè tot és molt car i el que s'ha pujat molt i estan molt nerviosos tots.
Una certa incertesa, vull dir, perquè tal com està actualment el panorama polític i mundial.
En canvi, els expositors són i volen ser més optimistes.
El sector sempre s'ha queixat, però sempre tira endavant. O sigui, que hem de continuar, vull dir, no podem pas esperar. Si poses ganes, les coses han d'anar bé.
Bueno, nosaltres fa molts anys que venim a la fira i realment apostem sempre per les fires, la veritat. I se tira endavant, sí o sí. Vull dir, al final, si tens una empresa i tens treballadors, se tira endavant.
Doncs ja sabeu que ara les fires, especialment les agràries, no només s'hi exposa, també s'hi parla molt d'innovació. I, per tant, aquí, a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, hi ha hagut una jornada on s'ha parlat del canvi climàtic i de com afecta l'agricultura.
I, en concret, la necessitat que els fruiters acumulin a l'hivern les hores de fred per una bona floració i producció. L'investigador de l'IRTA, Enrique González, afirma que l'increment de temperatures ja està afectant zones productives de poma de Girona.
Hi ha regions aquí a Catalunya, com per exemple a Girona, on ja s'han començat a veure alguns problemes relacionats amb desfases de la fenologia i demés, que pot ser conseqüència, en part, per aquesta reducció de l'acumulació de fred, perquè aquestes varietats a Girona tenen aquest factor oira que tenim aquí a Lleida que ens ajuda molt acumular aquesta quantitat de fred necessària.
Una agricultura que té fins diumenge a Mollerussa una cita obligada i de referència per al sector.
I primers resultats del projecte de ramat públic d'ovelles i cabres de Vilamòs, a la Vall d'Aran. El conegut com a projecte ObiWeck ha demostrat ser eficaç en els seus dos primers anys de vida per prevenir els anomenats incendis de sisena generació i també a l'hora de comportar múltiples beneficis socials, ambientals i econòmics. Per tant, Sofia Cabanes, el treball d'aquest ramat ha generat un nombre considerable d'estudis. Què en diuen?
Bon dia, Estel. Doncs ni més ni menys que una vuitantena d'estudis. Podem destacar, per exemple, que la raça autòctona d'ovella aranesa és la més apta per treballar en estos terrenys. També s'han demostrat els avenços en l'aplicació de noves tecnologies per al control de ramats o l'impacte sobre la biodiversitat, entre d'altres. Antoni Dalmau és investigador de l'IRTA i coordinador del projecte.
Les principals conclusions que hem tret del projecte és que, primer, és possible posar un ramat públic per recuperar territori, per recuperar una zona que ja en el passat havia sigut de pastura. Per tant, tenim una oportunitat.
A més, les 200 ovelles i cabres que conformen el ramat han netejat fins a 35 hectàrees dels entorns del poble. Ara, el repte és que este ramat pugui ser sostenible econòmicament per ell mateix.
Per exemple, producció de nous productes, des de iogurts fins a noves presentacions amb carn d'ovella, per exemple, amb catalana de carn de xai, que sembla que funcionava molt bé i que tenia una molt bona acceptació. Per tant, nou producte, nova manera d'arribar al mercat, perquè no ho estem explicant, el valor que tenen aquest tipus de ramats a nivell de mantenir el territori.
L'OBIWEC ha obtingut finançament per cobrir durant els propers 3 anys el 40% dels costos del ramat.
Veïns del barri de Vista Alegre de Girona denuncien 4 casos de possible enverinament en gossos en un parc entre aquesta zona i la llera del riu Unyà. Alerten que un dels animals ha mort i reclamen que s'investiguin els fets. Des de l'Ajuntament lamenten la situació, confirmen que no han aplicat cap tipus de raticida en aquesta zona i que s'ha augmentat la vigilància i la senyalització d'alerta. Maria Rovira, des de Girona, què ha passat exactament?
Sí, doncs aquests casos es van detectar a finals de la setmana passada d'animals que havien estat entre el parc de Vista Alegre i la llera del riu Unyà, un espai on, de fet, els gossos poden passejar en llibertat. Els propietaris d'aquests animals van fer analítiques i van descobrir que haurien ingerit un producte tòxic per rosegadors. De moment, un dels animals ha mort i un altre està greu. Els veïns alerten que no és la primera vegada que passa i que preveuen denunciar la inacció de l'Ajuntament. De fet, quan van saber que els gossos haurien ingerit un producte tòxic, van enviar un avís a la bústia municipal, un protocol que han seguit sempre, segons explicava una de les veïnes, Montse Barceló.
Que no és la primera vegada i, o sigui, portem almenys, que jo sàpiga, 3 anys amb aquesta problemàtica, la llera del riu Unyà i Vista Alegre, i sempre ha acabat en el silenci administratiu de l'Ajuntament. No ens han donat cap solució, val? No és la primera vegada que hi ha gossos afectats. Què passa aquest cop? Hi ha un gos mort, vale? I l'altre no ho sabem.
En un comunicat a resposta a l'Ajuntament, assegura que van actuar quan van saber els fets, que van inspeccionar la zona i no van trobar productes tòxics a la via pública. També confirmen que no han aplicat cap tipus de raticida en aquesta zona ni a la llera de l'Unyà i que aquests productes només es posen a la xarxa de clavegueram i embornals. Afegeixen que s'ha reforçat la vigilància i s'ha posat senyalització d'alerta a la zona. De manera preventiva demanen que es mantinguin els gossos controlats i que si es detecta qualsevol substància sospitosa o incidència s'avisi a la policia municipal.
I una quinzena d'entitats ambientalistes i sindicats reclamen a la Generalitat que es freni la destitució del director del Parc Natural dels Ports, d'Antoni Corcó. No se li ha renovat la comissió de serveis i el Departament de Territori busca un perfil més gerencial, diuen. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, per què creuen que s'ha pres aquesta decisió?
Doncs perquè, segons diuen, es vol optar per un director polític per acontentar i donar resposta a les pressions i interessos d'ajuntaments, propietaris i empresaris. Xavi Jiménez és el director del GEPEC.
Hi ha la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, que depèn del Departament d'Agricultura, que és qui fa la gestió forestal del parc i sovint no coincidint amb els criteris de conservació. Hi ha el Copati, que també té molt ganes, doncs, entrar a poder tindre accés a la fusta del parc. Hi ha ajuntaments que volen fer obres i actuacions que a vegades són incompatibles amb el parc. Hi ha molts empresaris, alguns, que tenen una coordinació i una sinergia amb el parc excel·lent, però d'altres que no.
És per això que exigeixen a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que intervingui per frenar la destitució del director del Parc Natural. Dissabte s'ha convocat un acte de protesta a Tortosa per exigir la continuïtat de Corcó.
Catalunya al dia.
Obrim ara les notícies de cultura. 2:45. L'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida és el flamant Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural. És un anunci que s'ha fet a la Nau Bòstic de Barcelona, un espai de creació artística a la Sagrera. És molt adient per un autor que trenca esquemes i barreres literàries i que aquest migdia ha fet una apassionada defensa de la nostra llengua. Barcelona, Montse Camps.
Un Biel Mesquida emocionat als seus 79 anys anys, plens d'energia, ha explicat que quan li van dir que havia guanyat va quedar electritzat i és un estímul per no defallir i també un catalitzador.
Que des d'un principi s'ha convertit per a mi en un catalitzador potent, literalment i en tots els sentits. I el sentís de la lluita per la llengua catalana que una legió d'enemics, de genocides, de destruccions de llengües i cultures en noms i llinatges, en poders polítics, econòmics i socials volen anorrear en diurnitat, nocturnitat, cara alta o en traïdoria.
L'autor d'obres com L'adolescent de Sal, obra que es va censurar durant anys, ha mostrat el seu domini i amor per la llengua.
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes m'ha fet creera, ganes de crear. M'ha fet escriguera, ganes d'escriure. M'ha fet llegiguera, ganes de llegir. M'ha fet cantera, ganes de cantar. I m'ha fet creguera, ganes de creure en l'energia humanal de la literatura catalana.
El jurat el premia per ser un autor lliure, actiu i defensor dels valors que, diu textualment, ens fa humans i apassionats en temps de tenebres. El premi s'entregarà el 8 de juny al Palau de la Música Catalana.
I avui arrenca a Olot la 12a edició del Festival Literari Mot amb el tema del viatge en la literatura com a fil conductor i les converses literàries com a eix principal amb el lema «Me'n vaig». Fins al 21 de març es farà a la capital de la Garrotxa amb autors i autores com Elisabet Riera, Gianmarco Griffi i Maria Stepanova. Del 26 al 28 de març es traslladarà a Girona. Des d'allà, Maria Rovira.
El mot d'aquest any, al voltant del tema Me'n vaig, el viatge en la literatura, s'obre avui a Olot amb la primera de les converses literàries a la sala El Torín, la senda grega, amb Míriam Cano i Oriol Canosa. Una de les maneres d'abordar el tema del viatge entre les moltes que proposa el festival. Eva Vázquez, comissària del mot.
Hi haurà converses sobre els viatges històrics, per exemple, de la ruta grega, no? Que és com un viatge, diguéssim, fundacional per la cultura occidental, o els viatges tenebrosos, els que tenen a veure amb exilis, viatges forçosos, viatges autoritaris, no?, sota règims autoritaris, com el que ens plantejarà en Gianmarco Griffi. Hi haurà el viatge a l'interior del cos, els viatges imaginaris, viatges que representen també l'espera entre viatges.
La jornada inaugural seguirà amb el viatge que es torça amb José Ovejero i Viviana Càndia. Divendres passarà per Olot l'escriptora i poeta russa exiliada a Berlín, Maria Stepanova, que parlarà sobre la memòria, el desarrelament i la identitat.
Un desió d'amore que a morir destinato. No me dai un fidanzato.
Les trobades literàries a Olot es clouran dissabte amb l'escriptor italià Gianmarco Griffi amb una reflexió sobre un viatge sense sentit enmig de l'horror de la guerra a través de la seva novel·la Ferrocarrils de Mèxic. El Festival Mot s'intenta aproximar aquest any a les múltiples cares del viatge literari, segons Eva Vázquez.
Es tracta d'abraçar el màxim d'aspectes que puguem amb tots els autors que hi vindran, però conscients que no esgotarem ni de bon tros tots els sentits d'aquesta paraula tan polisèmica i tan simbòlica.
Entre les novetats d'aquesta edició hi ha un mot de cine, una programació cinematogràfica amb segell del festival. Del 26 al 28 de març, el mot es trasllada a Girona amb autores i autors com Sarai Encinoso i Marc Colell sobre la invenció dels llocs, Julio Llamazares amb una reflexió sobre viatge al passat i el francès Jean Echenoz, un dels novel·listes contemporanis amb més reconeixement internacional que clourà les converses a Girona amb el tema Anar-se'n.
I ara el mestre Cabestany al MNAC. Amb aquest homenatge a l'escultor més genial del romànic català, sovint definit com el Picasso del segle XII, és una exposició al Museu Nacional d'Art de Catalunya que obre al públic demà i que reconstrueix la desapareguda portalada de Sant Pere de Rodes, la seva gran obra, gràcies a la recent incorporació de noves peces del fons del museu. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, l'ingrés de 5 marbres inèdits al MNAC ha impulsat aquesta mostra que reivindica l'originalitat d'aquest escultor itinerant clau clau en el romànic europeu, explica el comissari i catedràtic d'art medieval Manuel Castiñeiras.
Quan el mestre de Cabestany inaugurava una obra, segur que havia una gran sorpresa. Ell no treballa l'escultura com es treballava al segle XII. Inventa la forma dièdrica, en comptes de quatre cares es treballa com un triangle, les cares, i després deforma la figura de cara a l'expressió. Si el més important és la mà, la mà es converteix en gegant. És a dir, és molt trencador, molt trencador. I fa una cosa absolutament única. D'aquí lo que de Picasso.
El gran repte i el centre de l'exposició és la proposta de reconstrucció de la portada de l'abadia benedictina de Sant Pere de Rodes a l'Alt Empordà, que va ser destruïda i espoliada al segle XIX.
Hi ha un pòdium, una columna i una altra columna, i dos arcs que es superposen. I aquí hem de posar totes les peces. Què passa? Que tenim un munt de fragments, i és un trentaclosques que no es queda aquí. Això és una proposta. Es poden revisar en el futur, però jo crec que l'exposició està fent una contribució. És una fita en la història de l'art català.
Entre les més de 100 escultures, pintures, dibuixos i documents exposats, també destaca la Bíblia de Rodes, que avui es conserva a la Biblioteca Nacional de França.
Feudal!
Està tot ple d'aigua.
Avui truco la propietària.
Cal? No serem els maricons que no saben arreglar una cisterna.
I un altre home, de David Moragues, inaugura avui una nova edició del Festival D'A, de Cinema d'Autor de Barcelona. El certamen presentarà una retrospectiva de Christian Petzolds i guardonarà la directora francesa Mia Hansen-Luba. El D'A projectarà films com Anoche conquisté Tebas, de Gabriel Laforín, el debut del llargmetratge Diane de la Rosa, amb Ivan Hadum, o La carn, de Joan Porcel, uns treballs que es combinen amb els de noms consolidats com Hilnur Palmason, Claire Denis o Lucrecia Martel. Sentim el director del D'A, Carlos Ríos.
Equilibri entre propostes de directors i directores de ja recorregut o més coneguts, que moltes vegades podem recordar el seu nom, com Sansú, Werner Herzog, Claire Denis, que estan formant part del festival, i l'aposta per al nou talent, per aquells directors i directores que tenen la seva primera obra, la seva segona o la seva tercera.
10 minuts i les dues, i ara marxem d'excursió. Com cada dijous, amb en Gerard López, el director i presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio, no cal anar a Suïssa, i responsable de la web de sortides cap de setmana. Gerard, benvingut.
Hola, què tal?
Com estàs?
Bé.
Veig aquí una mica primaveral, eh?
Sí.
Ensupidot, vull dir, que aquesta primavera que té aquests contrastos...
Sí, a mi m'agrada, eh?
Ah, sí, eh?
Jo, com més plogui, sóc d'aquells... No, sempre ha de ploure, no.
I un bon temps per fer excursions, no, aquesta època?
També. El que passa que entre que fa mal temps hi ha zones que estan tancades pels...
La pesta porcina.
Però, al final no sabré què explicar. Però, escolta, proposo una estirada de cames fàcil, familiar, un pim-pam fora, que diuen, eh? Tot just 2,5 quilòmetres, 2,5 quilòmetres, és menys d'una hora,
fantàstic,
això.
Fantàstic, m'encanta.
Una proposta tan fàcil que no serveix ni per obrir la gana, eh? En tot cas, com a molt, farà una mica d'espai pel vermut.
Molt bé, doncs escolta, sempre s'ha de reivindicar,
sí,
no?, també el vermut tan nostre.
Sí. Correcte, anem al Lluçanès. Al terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès, en concret al nucli de l'Alou, anirem a fer una miniscursió fins a una església, Sant Genís del Pi.
Eh? Molt bé, i com hi arribem fins aquí?
Doncs hem d'anar als aparcaments que hi ha a l'entrada del nucli de l'Alou. L'Alou, que és al nord del Lluçanès, hi podem arribar des de molts punts, per exemple, des de Berga, anant per Vilada, per Alpens, farem molts revolts, però arribarem. Mm? Un cop a lloc, només cal aparcar a l'entrada del nucli, a prop d'un parc infantil. És un parc molt petit, que té una atracció molt senzilla, que potser et sona abans que la gent passés de tot i es columpies amb el català, de... se'n deia gronxador.
Sí, home, eh? I tant.
Molt bé.
Aquí comencem a caminar, doncs.
Doncs sí, anem a buscar un dels 8 carrers que té el nucli de l'Alou, el camí de Casademunt. Agafarem el carrer de Sant Genís i tot seguit agafarem el camí de Sant Genís. Estem encarrilats, la pista s'enfila... Primer per asfalt i més amunt ja per terra i pedra. Si voleu, hi podríeu fins i tot arribar en cotxe.
No cal, tampoc, no?
No cal. Al cap, menys que siguis una persona ja molt gran, que diguis, mira, tinc ganes d'arribar fins allà, però si volem caminar, caminant, evidentment. I al cap de res, mig quilòmetre de pujada suau, arribem al lloc. El camí de Sant Genís ens deixa a Sant Genís. És el que té.
Clar, no, ens ha quedat clar, Sant Genís.
Sant Genís del Pins apareix amb un revolt, amb l'entorn força ordenat, però això sí, sense pi. D'acord?
Oh.
Almenys no el vaig veure, el pi, diguem, que donava lloc al nom. L'edifici també mostra un bon estat de revista amb un petit cementiri adjunt ben conservat. Tot i que, segons la meva observació recent ocular de fa unes setmanes, et diria que al costat del cementiri hi s'obren algunes floretes de plàstic d'aquestes que la gent tira per terra,
sí, sí,
que estava uns metres enllà. Però, dit això, la resta, bé, bon estat de revista, eh?
Per tant, tenim Sant Genís del Pi sense Pi, a part de l'església també bones vistes.
Sí, sí, perquè si mirem, diguem, cara a l'oest, veurem el perfil típic del Pedraforca i aquella part del
els
Berguedà.
Els collegons del Pedraforca.
Sempre fa goig. T'he de dir que l'església data... Bé, té el seu origen ja de fa molts i molts anys, però... del que és la part més original en queda poca coseta, hi ha una llinda que cita l'any 1742,
mm-hmm.
per fer-nos una idea.
Molt bé, doncs Gerard, la setmana que ve més. I bon cap de setmana, bona sortida.
Igualment.
Esports.
Sis minuts i les dues del migdia. En dediquem cinc a repassar la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
Recital ahir del Barça a la Lliga de Campions amb golejada inclosa davant el Newcastle. Li dona el bitllet per jugar als quarts de final el mes que ve.
Uns quarts de final que el Barça jugarà davant l'Atlètic de Madrid, que es tornarà a trobar amb l'equip matalasser aquesta vegada, però als quarts de final de la Lliga de Campions, després que ahir tots dos equips superessin els vuitens de final. El Barça ho va fer, com deies, amb solvència i brillantor, golejant el Newcastle per 7-2 en una gran segona part. I els matalassers, tot i perdre 3-2 al camp del Tottenham, van fer vol 5-2 de l'anada. L'anada d'aquesta eliminatòria als quarts de final es jugarà el 8 d'abril a Barcelona. La tornada a Madrid el dia 14. Hansi Flick, després del recital del seu equip davant el Newcastle, especialment, com dèiem, al segon temps, destacava la mentalitat competitiva dels seus jugadors i el paper que hi té a veure la Masia.
La mentalitat és aquesta, que els encanta competir. És així. I crec que la Masia ha fet una feina fantàstica en aquest sentit, perquè això és el més important, aquesta competitivitat.
I d'aquest enfrontament de quarts també en va parlar ahir el tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone, el qual ja traspassa tot el favoritisme al Barça.
El problema es lo que no lo quieren ver. Nosotros competimos en Liga contra Real Madrid y Barcelona, en la Copa del Rey contra Real Madrid y Barcelona, en la Champions casi siempre o uno o el otro llega a la final, competir contra ellos y eso nos hace mejores. ¿Por qué? Porque competir contra equipos que son mejores que vos, evidentemente te hace mejor, y el Barcelona es mejor que nosotros.
Les notes negatives d'ahir van ser dos jugadors que van haver de ser substituïts per molèsties, el porter Joan Garcia i Eric Garcia. Doncs bé, el Barça ha comunicat aquest migdia que les proves mèdiques realitzades al porter del primer equip descarten qualsevol lesió. El jugador, per tant, estarà disponible per Hansi Flick pel pròxim partit. Mentrestant, Eric Garcia també en un principi no hauria de tenir problemes, es tracta només d'una sobrecàrrega. La resta d'eliminatòries d'aquests quarts de final de la Champions seran Sporting de Portugal, Arsenal, Paris Saint-Germain, Liverpool i Madrid, Bayern de Múnich.
El Barça femení jugarà la final de la Copa davant l'Atlètic de Madrid el 16 de maig a Gran Canària. Serà la sisena final per les blaugranes en els últims 7 anys.
Les blaugranes van aconseguir ahir al vespre la classificació després de superar el Badona Women per 4-1 a la tornada d'aquestes semifinals. A l'anada hi havia hagut empat a 0. Tot i la classificació, el tècnic blaugrana Pere Romeu no estava del tot satisfet.
Així que valoro la gana competitiva que té l'equip, valoro arribar a una nova final, però si em preguntes pel total de l'eliminatòria, no m'ha agradat.
En canvi, l'entrenador del Badalona Women, Marc Ballester, treu coses força positives, tot i l'eliminació.
Crec que l'equip dona una imatge boníssima. Fins l'últim segon intenta anar pel partit. Amb això ens hem de quedar.
Recordem que les blaugranes han guanyat les 5 últimes finals de la Copa que han disputat.
En bàsquet, el Barça té aquesta tarda partit de la 32a jornada de l'Eurolliga a la pista del València.
I l'objectiu és clar, trencar una ratxa negativa de 4 derrotes consecutives a la competició europea. Del València en parla el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
És un equip que fa molt bon bàsquet, ja en els últims temps, ja aquesta temporada el fa extraordinari, amb molt de ritme, amb molta intensitat en el seu joc, amb la seva transició ofensiva i amb el seu joc ofensiu.
Els blaugranes són ara mateix desens i tanquen la zona de play-in i els valencians ocupen la quarta posició. El Barça té per aquest partit les baixes de Xengueli, a la Provítola i Núñez. El partit començarà a les 6 de la tarda i, com sempre, el transmetrem a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
I avui comença la Copa Masculina d'Hoquei Patins, que es disputarà sense dormir de noia fins diumenge, amb la presència de 4 equips de la demarcació de Barcelona.
Avui es juguen els dos primers partits de quarts de final, un dels quals enfrontarà a partir de 3 quarts de 9 el Noia, l'equip anfitrió, i el Barça. Sentim primer el capità del Noia, Aleix Esteller.
Comencem amb el Barça, el vam guanyar fa poc, l'any passat també el vam guanyar a quarts de final. Aquest any la competició està molt igualada, pot passar qualsevol cosa. No hi vols pensar, però en el fons hi penses i, hòstia, seria xulo aixecar la copa l'any que et retires, aixecar-la sense dormir.
I ara el tècnic del Barça, Ricard Ares.
Sabem que serà un partit dur amb la seva afició, però ha de passar per sobre la nostra il·lusió i les nostres ganes. És evident que hem de competir bé, com tots els equips, per estar a les semis, i aquest és l'objectiu.
L'altre partit previst per avui el jugaran el Reus i el Calafell.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Acabem amb un concert que és també la recreació d'un esdeveniment històric. Per Pasqua de l'any 1747, a Leipzig, Johann Sebastian Bach va incloure 7 àries de Georg Friedrich Händel durant una representació de la Passió segons Sant Marc. És el que en música es coneix com a pasticcio. Va ser un fet excepcional perquè és l'única vegada, si més no que se'n tingui constància, que hi ha hagut una interacció artística entre aquests dos compositors barrocs. Bach admirava profundament Händel, de fet deia que voldria haver estat ell. I, de fet, diuen també que va intentar conèixer-lo un dia que tots dos eren a Halle, a Alemanya, però no ho va aconseguir. Ara, Daniel Tarrida, el director del Festival Barcelona, ha recuperat aquestes àries. Avui a les 8, a l'Auditori de la Fundació Salvat de Barcelona.